Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 12 de maig del 2025. A Begur han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 32 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. Avui dilluns, després d'un matí de sol i tranquil·litat, tornaran a créixer els ruixats i les tempestes a la tarda, que afectaran més intensament a l'interior de la comarca. La costa quedarà al marge de la pluja o, com a molt, hi pot ploure amb menys intensitat. Per tant, si heu de sortir, agafeu paraigua. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que Trànsit reforçarà els filtratges i tallarà un accés a la C31 al voltant de Santa Cristina d'Aro per evitar que es faci drecera a través del poble en les operacions de tornada. A més, hem de destacar que hi ha hagut 4 detinguts en una baralla a Palamós que s'ha donat amb una destral i també amb diverses armes blanques. I a més, han detingut a 2 homes per robar en un domicili de la Bisbal d'Empordà. Els van alliberar i, a més, els van tornar a detenir per atracar un supermercat. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però tornant a pescar aquesta primera notícia, avui parlarem amb l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, sobre aquests filtratges que es faran al municipi per minimitzar els efectes d'aquestes operacions tornada. I com cada dilluns, també parlarem d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguet. De seguida ho repassem tot. Abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Mallol. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, com estàs?
Molt bé, tu també, espero. També saludem a la Mariona Fernández. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
I també saludem en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, Maria.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, Trànsit reforçarà els filtratges i tallarà un accés a la C31 al voltant de Santa Cristina d'Aro per evitar que es faci drecera pel poble en les operacions tornada. Carla.
Aquest acord arriba després del malestar dels veïns que veuen col·lapsades les carreteres del municipi en cada operació tornada des de la costa cap a Barcelona. La normativa s'aplicarà a principis de juny pel pont de la Pasqua Florida.
I canviem de tema perquè hi ha 4 detinguts en una baralla a Palamós amb destral i també amb armes blanques. Mariona.
La baralla entre dos grups va tenir lloc a les galeries del Carme de Palamós i va acabar amb 4 detinguts la matinada de dissabte. Un dels implicats va comparèixer amb una destral i la tensió va continuar davant la comissaria amb noves detencions. Paral·lelament, el sindicat CIP FEPOL denuncia la greu manca d'efectius de la policia local i reclama una resposta urgent de l'Ajuntament.
I seguim en la plana de successos perquè han detingut a 2 homes per robar en un domicili a la Bisbal d'Empordà. Els van alliberar i, a més, després els tornen a detenir per haver atracat un supermercat, Carla.
Els detinguts són 2 homes de 28 i 33 anys amb una dotzena d'antecedents policials que, com deies, en menys de 24 hores van cometre 3 robatoris.
Doncs ens quedem a la Bisbal d'Empordà perquè l'Audiència de Girona ha condemnat el massatgista d'aquest municipi per la primera denúncia per abusar sexualment de les seves clientes.
Després d'acumular diverses denúncies, el tribunal condemna a 2 anys i 6 mesos de presó per un delicte d'agressió sexual amb l'atenuant de reparació del dany perquè va consignar 9.500 euros per a la indemnització.
I parlem de medi ambient perquè les sardines de la Costa Brava han disminuït un 25% i a més tenen una mida més petita, Carla Saló.
La població de sardines ha caigut prop d'un 25% al litoral mediterrani, segons un estudi presentat a Palamós. A més, les sardines són cada cop més petites i en pitjor estat de salut. L'estudi ha detectat també un paràsit nou que afecta els ous i compromet la reproducció. Les sardines de la Costa Brava, però, són més resistents.
I ens quedem a Palamós perquè a partir d'avui, dilluns 12 de maig, el consistori ha posat en marxa una nova fase del pla de pavimentació amb l'asfaltatge de diversos carrers en aquest municipi.
L'actuació prioritza els trams més degradats d'acord amb els criteris establerts en el procés de participació ciutadana realitzat a finals de l'any 2016. Aleshores es va decidir actuar primer els carrers més malmesos, després els de més trànsit i finalment els que tenen un ús comercial, residencial o de serveis.
I anem fins a Palafrugell perquè el municipi estrena un servei gratuït de préstec de carretons per al comerç local, Ferran.
La voluntat és fomentar el comerç de proximitat i promoure hàbits més sostenibles. El projecte, anomenat Carring, s'ha estrenat com a prova pilot amb un dispensador automatitzat davant del mercat de la carn. La voluntat és reduir la dependència del vehicle privat i el consum de bosses d'un sol ús.
I en setembre augment la plana cultural perquè Diversiones ha celebrat aquest dissabte els seus 20 anys amb gairebé 100.000 persones a Girona, Mariona.
L'orquestra Diversiones ha celebrat el seu 22è aniversari amb una gran festa a Girona, que ha combinat cultura popular, cercavila i concerts. L'esdeveniment, que ha comptat amb la participació d'artistes convidats i el públic disfressat, ha omplert el Palau de Fires i ha retut homenatge a l'esperit de les festes majors.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Volodymyr Zelensky vol trobar-se cara a cara amb Vladimir Putin aquesta mateixa setmana a Turquia. La convocatòria seria per dijous 15 de maig a Istanbul. I és que el president ucraïnès ha reaccionat així a la contraproposta del president rus als líders europeus, que pressionen per un alto al foc incondicional. Putin ha assegurat aquesta matinada que Rússia està preparada per negociar sense cap condició prèvia. Ho ha dit durant una compareixença de premsa Kremlin, televisada en directe, i ha afegit l'oferta a les autoritats de Kiev de reprendre les negociacions a partir de dijous a Istanbul. En el seu discurs, però, Putin no ha fet servir noms propis. I canviem de tema perquè Hamas anuncia que alliberarà el presoner israelià Eden Alexander, un soldat amb doble nacionalitat dels Estats Units, en els propers dies. El seu alliberament és una prioritat màxima pel president dels Estats Units, Donald Trump, segons ha assegurat Steve Witkoff, l'enviat especial de l'administració Trump al país. Algunes fonts asseguren que l'alliberament d'Eden Alexander es produirà dimarts, però encara no hi ha hagut confirmació oficial. I aquest cap de setmana hi va haver un incendi, com explicàvem, a Vilanova i la Geltrú, i l'incendi d'aquesta nau de material de piscines va quedar totalment controlat el mateix dissabte a les 8 del vespre. Malgrat tot, els bombers continuen treballant en aquesta zona i reconeixen a l'agència EFE que encara trigaran dies a extingir aquest incendi. De fet, les tasques s'han centrat en la retirada dels residus químics de dins aquest magatzem que es va incendiar. El producte es va extreure, es va dipositar en un contenidor, va ser tapat i segellat amb un altre d'idèntic al damunt i traslladat de manera posterior a una pedrera. I encetem breument la plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'un cotxe per anar begut i circular a 15 quilòmetres en sentit contrari per l'autovia A26 a la Garrotxa. La infracció es va produir aquest dissabte als voltants de les 6 de la tarda quan diversos usuaris van alertar que hi havia un cotxe anant en contradirecció pel tram entre Argelaguer i Olot. Una patrulla dels Mossos va perseguir el turisme que finalment es va aturar en un voral just de la sortida de la via ràpida a l'N260A. Doncs veurem si l'acaben amonestant. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, hem de veure quin temps farà avui, perquè el temps d'aquest dilluns i de tota la setmana vindrà marcat per l'alternança de sol i de ruixats a la tarda. Avui, dilluns, després d'un matí de sol i tranquil·litat, tornaran a créixer aquests ruixats, com dèiem, i tempestes a la tarda que afectaran de manera intensa l'interior de la comarca. La costa quedarà al marge de la pluja, o com a molt, hi pot ploure, però serà menys menys intensitat. La temperatura serà, no tindrà grans canvis, l'ambient serà fresc al matí i agradable durant el dia. A la mar esperem una mica més de tràngol de gregal al matí, amb vent que anirà perdent força de manera progressiva, girant cap a Garbí al final del dia amb poca intensitat. Demà dimarts, però, tindrem una situació semblant i la resta de la setmana sembla que la possibilitat de pluja a la tarda s'anirà reduint. Per tant, podrem tornar a fer rentadores, com és el cas d'una servidora. I abans d'encetar amb aquesta entrevista a l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, per parlar sobre aquestes limitacions del trànsit durant les operacions tornades, hem d'escoltar el comentari que ens porta avui Carme Fenoll.
Reflexions sobre el futur del turisme des de l'Empordà. Bon dia. Aquest proper dijous 15 de maig, als Jardins de Cap Roig acolliran la 9a jornada Turisme, Territori i Societat, organitzada per la Fundació Jordi Comas Matamala. Es tracta d'una trobada ja consolidada que reflexiona sobre els grans reptes del turisme des d'una mirada oberta i interdisciplinària. Enguany, el programa inclou temàtiques molt actuals, com ara la gestió de l'aigua, la intel·ligència artificial aplicada al turisme o el paper clau de la cultura i la gastronomia en la construcció de destinacions. Entre els ponents trobem noms destacats com els cuiners Joan Roca i Nando Jubany, l'enginyera Carina Gibert de l'UPC, el periodista Xavier Grasset o el secretari d'Estat de Cultura Jordi Martí. També hi haurà espai per a iniciatives emergents de l'Empordà, com el Festival Brots de Tardor, el Celler Peralada o la Girona Football Academy. La jornada clourà amb una intervenció de Joaquim Nadal i un dinar als Jardins del Castell. És una ocasió única per escoltar veus diverses que ens ajuden a pensar un turisme més sostenible, connectat amb el territori i la societat. Us hi esperem.
Doncs per aquells que encara no hagin fet aquesta reserva de la seva plaça per aquesta jornada tan interessant, totalment recomanable anar a gaudir d'aquestes veus expertes. Moltíssimes gràcies, Carme Fenoll, pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir amb aquesta entrevista, escoltem una mica de música amb Miley Cyrus i End of the World.
Pretend it's not the end of the world.
Let's go to Paris, I don't care if we get lost in the scene. Paint the city like a car.
tal com explicàvem, Trànsit reforçarà els filtratges i tallarà un accés de la C31 al voltant de Santa Cristina d'Aro per evitar que es faci drecera pel poble en aquestes operacions tornada que vam tenir aquestes dues setmanes anteriors amb el pont de maig i també amb la Setmana Santa. La normativa, però, s'aplicarà a principis de juny, justament pel pont de la Pasqua, a Florida, Carla Mallol.
Aquest acord arriba després del malestar dels veïns que veuen col·lapsades les carreteres del municipi en cada operació tornada des de la costa cap a Barcelona. Per fer-hi front, el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Santa Cristina han acordat tallar un dels accessos i instal·lar panells lluminosos per obligar els conductors a continuar per la C31 en direcció a Barcelona. Un dels punts clau serà la sortida 314, on s'advertirà que l'única opció per continuar el trajecte és per l'autovia. Aquells que intentin entrar al poble per tornar a la C31 es trobaran l'accés tallat i hauran de fer mitja volta. El dispositiu s'adreça a evitar que els navegadors GPS recomanin el pas per Santa Cristina i és per això que Trànsit treballa amb les operadores per informar que la ruta pel centre del poble no és viable. Només podran accedir al nucli els veïns i aquells que tinguin alguna gestió pendent al municipi o als pobles pròxims com Castell d'Aro o Segaró. També es contempla tallar dues sortides més de la C31, però caldrà consensuar-ho amb l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro. El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha reconegut que durant els primers dies d'aplicació podria haver-hi acumulació de vehicles dins del poble, però assegura que cal actuar per evitar el col·lapse i protegir la mobilitat local.
El que es tracta és que no hi arribin, i llavors fer uns filtratges més contundents a la 314, o sigui, amb més aparell i més informació i més presència a la 314, a les ovelles, per tant no hi arribin. Sí, ja ho hem destacat, aquests conductors es trobaran a bell lloc que no poden sortir i que hauran d'anar fins a la 310 i sortir per la 310. Sí, això amb el municipi també ho hem vist, això pot perjudicar el municipi perquè li travessaran, però, i llavors perquè retornaran fins a la 310, anem seguint, i entrar a la C31. Però estem disposats a jugar, no?
A més, es reactivarà un radar que actualment no funciona. L'alcalde de Santa Cristina havia proposat retirar-lo, però des de Trànsit asseguren que ha estat clau per reduir la sinistralitat.
I per parlar de totes aquestes mesures que s'aplicaran, com dèiem, a partir d'aquest primer pont del mes de juny, ens visita l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom i bona setmana.
Gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, parlàvem de totes aquestes mesures, però aquesta reivindicació sorgeix des del reclam veïnal o des de l'Ajuntament ja veien que el poble durant aquestes operacions tornada ja se saturava?
No, aquesta reclamació, aquesta reivindicació, doncs sorgeix de la gent del municipi, lògicament l'Ajuntament ho veiem. A veure, una cosa que queda clara i és que la Costa Brava necessitem que vingui gent i Santa Cristina necessitem que vingui gent. I aquesta gent que ve, doncs, ha de marxar. I com que ha de marxar, doncs, hi ha trànsit. Santa Cristina sempre hi hem sigut famosos per, ja quan jo era petit, retenciones en Santa Cristina de Aro. Vull dir, això és normal. El problema es genera, no d'ara, ja de fa uns anys enrere, quan la gent fa servir el Google Maps. Perquè quan la gent feia la cua per la carretera que ve de Castellplatja d'Aro, que és el carrer Taulera, el carrer Pere Gironès, enllaça amb el carrer Taulera, i van fins a Solius, la sortida allà on hi havia les panolles, on hi havia el bell lloc, doncs tot això és normal, perquè es col·lapsa, la gent no vol fer cua en la variana, es pensa que farà drecera, passava per aquí i ja està. El problema es genera quan els que entren que volen fer drecera es troben amb que hi ha una cua, utilitzen el Google Maps o sense utilitzar-lo, es van posant pels camins i carrers que troben a la dreta, urbanitzacions, a l'interior del municipi, llavors es col·lapsa, es perden, no saben on van, encara es posen més nerviosos perquè perden més temps, es salten direccions prohibides, van més de pressa, i això crea una inseguretat per la ciutadania i pels vianants i per tothom. I després la gent està molt molesta, es queixen. Vàrem fer la reunió el mes d'octubre juntament a l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i nosaltres amb el Servei Català de Trànsit. Allà es va acordar una sèrie de mesures que són, en definitiva, una mica aquestes que s'aplicaran a partir d'ara. Però no tenim resposta, llavors hem arribat a la Setmana Santa, ha passat el caos que ha passat, lògic i normal, i hem de prendre una mesura, doncs farem una mesura reivindicativa que, desgraciada i malauradament, doncs sort dels serveis de comunicació que ens ajuden i a vegades doncs és l'única manera de fer pressió. Lògicament va donar resultat i el divendres passat ja vam fer la reunió on es varen acordar, com molt bé explicàveu, a partir del dia 9 prendre aquestes mesures. I a veure, doncs provarem com va.
Perquè és clar, estem parlant d'aquestes operacions tornada, però ara mateix també arriba l'estiu, vull dir que també és una època complicada. Jo visc a la zona, visc a Sant Feliu de Guíxols i sóc conscient de tots els embussos que es formen en aquesta zona de Castell d'Aro, Platja d'Aro, Santa Cristina. És clar, tenen pensat només aplicar-ho l'estiu i durant els ponts, o hi hauria la possibilitat d'estendre-ho alguns caps de setmana més al llarg de l'any?
A veure, jo em sembla que tot això són coses que hi ha hagut gent que ho ha portat a l'extrem, bueno, com amb tot. Tothom bufa cap on li convé. A veure, són unes mesures que es prendran, doncs, lògicament, la temporada d'estiu, i deurà haver-hi alguns caps de setmana puntuals que es poden aplicar. Nosaltres entenem que... A veure, el que no podem fer nosaltres, com a Santa Cristina, és mantenir i aguantar que perquè la gent no... que per mantenir la seguretat dins de les urbanitzacions i el municipi, doncs hem d'aplicar un dispositiu de 10 o 12 policies locals del municipi per tallar aquests accessos que la gent no pugui entrar. Aquests accessos, un cop són a dintre, vull dir, sí, que no puguin entrar per les urbanitzacions. Llavors, això genera un cost que l'Ajuntament no podem assumir, perquè és que són diners, i un desgast de la policia local. Llavors, per això es prenen aquestes mesures, que la gent podrà entrar, tothom des de la rodona anomenada del Xais, podrà entrar per Castell d'Aro, anirà a Castell d'Aro, anirà a Santa Cristina, a dinar, a sopar, a visitar els amics, o sigui, tot això, aquestes declaracions que ha fet algú, algunes persones, que això és per que matarem el comerç, tot això és demagògia pura i dura. Els diumenges a la tarda, Castell d'Aro i Santa Cristina, està tot tancat, pràcticament. Tenim nosaltres la farmàcia, una farmàcia oberta, i algun bar. Res més. I Castell d'Aro em sembla que ni la farmàcia. Per tant, aquesta demagògia no cal que l'apliquem. Apliquem solucions per seguretat de la gent. Res més. Tothom podrà entrar. Únicament que el que faci la picaresca de que jo vull dir que vaig a visitar uns amics o passo, trobarà que quan arribi Solius, doncs haurà de girar i haurà de tornar a fer tota la cua i agafar a la rodona que ens ve de Sant Feliu, la de Jardineria Palaí, en aquella rodona, doncs haurà d'enllaçar cap a la C31. Perdrà molt més temps. Això, la que li hagi passat dos o tres vegades, suposo que no seran més ells i ja no sortiran de la rodona del Xais. O sigui, ja seguiran cap a la C31 a fer cua. Escolta, quan nosaltres anem a Barcelona, que anem a l'aeroport, a les rondes trobem col·lapse i ens hem d'esperar i l'hem de fer i hem de preveure, doncs, de sortir abans si volem arribar amb una hora determinada. Doncs ens han de fer el mateix, no passa res. És només un tema de conscienciació, és res més.
I entenc que, per exemple, persones que vagin a visitar algú a Santa Cristina, parlava, no, de que el comerç i la resta, hi ha alguns comerços oberts diumenge a la tarda, però entenc que, per exemple, persones de pobles veïns podran anar a visitar altres persones, perquè entenc que aquest trànsit es talla justament a Solius.
O sigui, a veure, exacte. A veure, en la rotonda dels Xais, allà on hi ha inox, no sé què, doncs allà que es agafa el que començaríem, diríem, per el carrer de Castell d'Aro, sí, l'avinguda de Castell d'Aro, allà hi haurà la senyalització lluminosa molt més reforçada, que et dirà obligatori C31 per Girona i Barcelona, accés per veïns, o Santa Cristina d'Aro a Solius tallat. I tothom podrà entrar. Si allà hi haurà algun reforç físic amb un mosso, o no, i seran moments puntuals, que és el que va dir el director Ramon Lamiel. Doncs, però si no, ja és responsabilitat de cada persona si vol entrar o no vol entrar. El que vulgui entrar perquè va a casa seva, a casa d'uns amics, a comprar, a prendre alguna cosa, a dinar o el que sigui, aquesta persona pues entrarà amb tota la tranquil·litat. I el que farà la picaresca de que jo també entro, perquè avui, com que no em diuen res, entro, doncs entrarà i quan arribarà a Solius haurà de donar la volta. Res més, és això. Mm-hmm. Això.
I, esclar, no sé si hi ha altres municipis, per exemple, no, comentava aquesta reunió que van fer de manera conjunta amb Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Esclar, no sé si, per exemple, hi hauria la possibilitat de que d'altres municipis apliquessin més mesures per intentar, no, que aquest trànsit es concentri cap on ha d'anar, que és a la C31.
Sí, però és que aquests altres pobles, o sigui, Castell, Platja d'Aro, mm-hmm, ja de tota la vida, o des que hi ha la variant, ja té uns accessos tallats per la seva pràctica, sí, perquè no se li embossi per dintre. Allà, aquella rodona que ve, no sé si hi ha la Nàutica, Cases, crec que és, allà ja obliguen una sola direcció. O sigui, tothom ja ha pres les seves mesures. El tema està en quan arriben pràcticament a la rodona del Xais de Castell d'Aro, que és, mm-hmm, on ja es fa més cua, es paralitza més la cua, sí, doncs és quan la gent es posa nerviosa i fan això. Llavors, clar, invadeixen el centre de Castell d'Aro i Santa Cristina. Jo parlo per Santa Cristina només,
sí,
exacte. Mm-hmm. Però el tema ve d'aquí.
Mm-hmm. I comentant, no, aquest tema de carreteres, és clar, en aquesta reunió amb el senyor Lamiel també van comentar el tema d'aquest radar, no, que hi ha just situat en aquesta direcció Santa Cristina Llagostera.
Sí.
No sé com es troba el tema, si finalment es reactivarà aquest radar, si es substituirà, si es traurà definitivament, com es troba aquest tema i què pot comportar, no, per Santa Cristina?
Aquest radar, nosaltres, que fa 2 anys estem al govern i ens hem preocupat des del minut 1 d'aquest tema, tenim gravat fins i tot amb com es diu, amb un, això que va per amunt,
em
recordo,
amb un dron, pot ser?
Amb un dron, perdona.
Vale.
Tenim gravat amb un... perdona, és que es m'encanta.
No.
Tenim gravat amb dron, doncs que la gent, quan veu lo del radar, mm-hmm, val, el veu, punt 1, i punt 2, en el Google et t'ho marca. Sí. Atenció en radar. Val? Doncs què fa? Frena. Encara que vagis en aquella velocitat, frena. I automàticament això fa efecte acordeó.
Mm-hmm.
Què vol dir? Doncs que aquest efecte acordeó bloqueja una mica la variant, encara la ralenteix més, i els que entraven per Solius, doncs no tenien, encara costava molt més d'accedir. Per tant, la nostra proposta ja el mes d'octubre va ser que no activessin aquest dron, aquest radar, perquè
sí,
aquest radar, amb actes vandàlics, està desactivat des del 2019. Per tant, ara no funciona. I van dir, ja que no funciona, doncs traieu-ho de Google i desmunteu-lo, perquè hem mirat i uns anys enrere i no hi ha sinistralitat. Llavors, això l'altre dia en la reunió, el director Lamiel ens va dir, guiteu, el radar no el traurem perquè es va posar perquè hi havia hagut sinistralitat,
uh-huh,
i això que vosaltres heu mirat, doncs, és d'aquests anys des de que hi ha el radar que no hi ha sinistralitat. Guiteu, seria un tema, no ho sé, discutible. Jo dic, les coses s'han de provar, potser com que ja hi ha cua, doncs no hi haurà sinistralitat, però bueno, és que no hi ha cua, no sé, és un tema que, doncs, que transiten aquí sí que, així com amb altres coses parlem, mirem de buscar-hi solucions, tal, en aquí sí que estan com molt reacis a no treure'l. És una cosa que no depèn de l'Ajuntament, depèn de trànsit, llavors nosaltres només podem demanar, suggerir, que és el que vam fer, i per això quan em van preguntar a la roda de premsa l'altre dia, alcalde, què penses del radar? Dic, cuita, que contesti el director, perquè tenim opinions diferents, no?
Mm-hmm.
Llavors, clar, el que no podem és imposar coses, sinó demanar, i a partir d'aquí, doncs, cada part argumenta, té el seu argument per defensar la seva posició.
Mm-hmm. Per tant, és un radar espatllat, però no pensen retirar... No sé si hi hauria la voluntat des del Servei Català de Trànsit d'arreglar-lo, sap alguna cosa, o de moment...
Sí,
queda...
ens han dit que l'activaran en breu.
Vale, per tant, és aquesta,
sí,
una mica d'alerta, no?, perquè aquells conductors que es pensin que no funciona i
sí,
i
sí,
la voluntat
això
és reactivar-lo.
Que va dir, guita, podem parlar de tot, però d'això no, per un tema... A veure, també ho va reforçar, eh?
Clar.
Per un tema de seguretat. O sigui, mm-hmm, vosaltres em dieu que no, perquè ho heu mirat, de 5 anys enrere o de 6 anys enrere, però resulta que, doncs, segurament, doncs, no hi ha sinistralitat, perquè es va posar el radar. Abans del radar n'hi havia hagut, i per això es va prendre la mesura des de trànsit de posar un radar en aquest punt. Mm-hmm. Llavors, davant de la seguretat, tots hem d'aplaudir, em sembla.
Exacte.
No, no hi ha més.
Exacte.
També estem prenent altres mesures nosaltres per la seguretat de la població de Santa Cristina. Mm-hmm. M'enteneu?
Clar.
Doncs llavors cada un amb el seu àmbit.
Doncs hem parlat amb l'alcalde de Santa Cristina, el senyor Josep Xifra. Moltes gràcies per ser aquí al Supermatí, i estarem molt pendents de totes aquestes mesures, de la seva aplicació i també de com va aquest primer pont on s'apliquin totes aquestes mesures pel trànsit al municipi. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, i sabeu que sempre a la vostra disposició per tot el que puguem col·laborar i sobretot per informar la ciutadania.
Exacte, que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies i bona setmana.
I quan passen 2 minuts de 2:15 del matí, continuem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Begur i Ràdio Bisbal. I és que una baralla amb destral i armes blanques a Palamós acaba amb 4 detinguts i aldarulls davant de la comissaria. Els fets coincideixen amb la denúncia del sindicat Cipfepol, que alerta de la situació crítica de la policia local al municipi per manca d'efectius. Mariona.
La baralla va tenir lloc la matinada de divendres a dissabte a les galeries del Carme de Palamós. Dos grups es van enfrontar cap a 1:15 i un menor va alertar el seu pare, que es va presentar al lloc amb una destral. La policia local i els Mossos d'Esquadra van detenir el pare i un altre home amb una ordre pendent. L'atenció es va traslladar hores després davant la comissaria de la policia local, on familiars i amics dels arrestats es van concentrar exigint el seu alliberament. Els aldarulls van acabar amb 2 noves detencions, una d'elles d'un menor. Tots 4 van ser traslladats a la comissaria dels Mossos de la Bisbal i es va activar la unitat ARRO per prevenir nous incidents. En paral·lel, el sindicat policial Cipfepol ha denunciat la manca de defectius i la precarietat dels serveis nocturns a Palamós, on sovint només hi ha patrulles formades per agents interins. Consideren que la situació posa en risc tant els professionals com la ciutadania i exigeixen a l'Ajuntament un reforç urgent de la plantilla.
I seguim a la plana de successos, perquè han detingut a 2 homes 2 vegades en un dia a la Bisbal d'Empordà. La primera per robar en un domicili i llavors per atracar un supermercat. Carla Mallol.
Els detinguts són 2 homes de 28 i 33 anys amb 12 d'antecedents policials que en menys de 24 hores van cometre 3 robatoris. Un dels delictes va ser, a més, amb intimidació i ús d'un ganivet. Els fets van començar divendres de matinada, quan va saltar l'alarma d'un local al carrer Solidaritat, i els agents van interceptar els sospitosos poc després amb un televisor robat i van descobrir que també havien entrat en un habitatge pròxim. Tot i això, el jutge els va deixar en llibertat. A la mateixa tarda d'aquell mateix divendres, els 2 homes van ser detinguts una altra vegada per intentar atracar un supermercat al carrer Cavallers. Durant l'assalt van agredir amb un ganivet el responsable de l'establiment i van fugir sense robar res. La policia els va tornar a localitzar i detenir. La seva posada en llibertat ha generat indignació. El regidor de Seguretat Ciutadana de la Bisbal, Xavier Dilma, ha lamentat públicament la situació. També ha anunciat que l'Ajuntament es dirigirà als òrgans judicials i fiscals per demanar que s'actuï amb més contundència en casos reincidents com aquest.
I ens quedem a la Bisbal, perquè l'Audiència de Girona ha condemnat el massatgista d'aquest municipi per la primera denúncia per abusar sexualment de clientes.
Després d'acumular diverses denúncies, el tribunal el condemna a 2 anys i 6 mesos de presó per un delicte d'agressió sexual amb l'atenuant de reparació del dany, perquè va consignar 9.500 euros per a la indemnització. A més, se li prohibeix acostar-se a menys de 400 metres i comunicar-se amb la víctima durant 4 anys i mig, i l'imposa més 1 any de llibertat vigilada. La sentència conclou que el 7 de juny de 2022, amb l'excusa del massatge, va fer tocaments als genitals a una clienta menor d'edat. Després es va despullar i va obligar la víctima a tocar-li el penis. La sentència remarca que, com a resultat de l'agressió, la víctima té seqüeles per estrès postraumàtic i que l'atac va afectar el seu estat d'ànim amb episodis de tristesa i energia baixa, por, nerviosisme i símptomes intrusius. A l'hora de condemnar l'acusat, la sala subratlla que el relat de la víctima, que va declarar a porta tancada, té fiabilitat plena, però que més enllà d'això també compta amb evidències que l'avalen i que corroboren els fets denunciants. La víctima va poder descriure que el processat té una cicatriu a la zona anglonal, prop dels genitals. Per tant, és una prova que acredita el relat de la víctima perquè no en podria saber la ubicació exacta si l'acusat no li hagués ensenyat. Arran de l'aparició als mitjans de comunicació d'aquest primer cas, més clientes van acabar denunciant el quiromassatgista per presumptes abusos.
I canviem de tema perquè la comunitat científica i el sector pesquer han constatat que al Mediterrani hi ha cada vegada menys sardines i que la seva mida és més petita. En les últimes dècades les captures han baixat prop d'un 25%. A més, les sardines tenen un estat de salut més fràgil que en el passat, Carla Saló.
Aquesta davallada es relaciona amb diversos factors. Els estudis apunten a l'escalfament de l'aigua, la sobreexplotació pesquera i l'augment de la presència de microplàstics. També es considera l'impacte de paràsits i metalls pesants com a possibles causes. Una altra amenaça recent és un paràsit anomenat Histiodinium chabelardi. Aquest microorganisme s'ha trobat en mostres recollides a Sant Feliu de Guíxols. Infecta els ous i els ovaris de la sardina. Els investigadors han observat que els ous afectats no sobreviuen i que gairebé una de cada quatre sardines presentava infecció als ovaris. Malgrat aquest context, hi ha dades positives a la Costa Brava. Les sardines d'aquesta zona tenen una mida més gran i una millor salut que les d'altres punts de Catalunya. També s'ha confirmat que aquestes sardines no pateixen l'afectació del paràsit anasquis, si presents en altres mars com l'Atlàntic. Per tot plegat, es treballa en la creació d'una marca de qualitat per la sardina de la costa catalana. L'objectiu és revaloritzar aquest peix per la seva aportació nutricional, pesquera i cultural. Els experts defensen que cal continuar consumint sardines i compensar les limitacions que puguin afectar el sector pesquer per garantir-ne la protecció.
I a partir d'avui l'Ajuntament de Palamós ha posat en marxa una prova, una nova fase del pla de pavimentació amb asfaltatge de diversos carrers del municipi. L'actuació prioritza els trams més degradats, d'acord amb els criteris que es van establir en el procés de participació ciutadana que es va fer a finals del 2016. En aquell moment es va decidir actuar primer als carrers més malmesos, després als de més trànsit i finalment els que tenen un ús comercial, residencial o de servei. Carla Saló.
Aquest nou projecte inclou l'arranjament de més de 8.000 metres quadrats de calçada. Els treballs començaran avui pel carrer de Gaspar Mates entre el passatge del Figuerà i la plaça de Vilarromà, on s'actuarà en una superfície de prop de 1.500 metres quadrats. Durant la setmana les màquines treballaran també al carrer Ample entre Xaloc i Foment, el primer tram del carrer Arnau Sabruguera entre Àngel Guimerà i Joan Rovira i Bastons i el carrer Salabert. La setmana següent el pla seguirà amb l'asfaltatge del primer tram del passeig del Mar, entre els carrers de del Mar i Aragó. També s'actuarà al carrer de Santa Bàrbara, entre l'avinguda de l'11 de setembre i el carrer Carmel, i el carrer Vinque, entre Sant Antoni i l'avinguda de l'11 de setembre. Aquesta campanya d'asfaltatge es completarà a principis de juny amb l'arranjament del darrer tram de la Ronda de l'Est, també coneguda com a Vial del Port. Es tracta d'un dels principals eixos de connexió amb el port comercial de Palamós, on circula un elevat volum de trànsit pesant. L'actuació afectarà el tram comprès entre el camí vell de la Fosca i el giratori de l'avinguda de l'Àngel Guimerà, amb una superfície de més de 3.000 metres quadrats i una longitud de 440 metres lineals. Aquest tram s'ha anat degradant pel pas continuat de vehicles pesants que transporten mercaderies des del port. Amb aquesta obra es pretén reforçar la resistència del paviment i reduir els costos de manteniment derivats de les fissures i els forats. Els treballs seguiran la mateixa metodologia constructiva i tindran un cost d'adjudicació d'uns 165.000 euros finançats per l'Ajuntament de Palamós amb el suport de Ports de la Generalitat gràcies a un conveni de col·laboració.
I Palafrugell ha posat en marxa un nou servei gratuït de préstec de carretons de compra per fomentar el comerç de proximitat i promoure hàbits més sostenibles. El projecte anomenat Caring s'ha estrenat com a prova pilot amb un dispensador automatitzat davant el mercat de la carn. La voluntat és reduir la dependència del vehicle privat i el consum de bosses d'un sol ús. Ferran.
Sí, ho ha explicat el regidor de Comerç, Sergi Lluís, a l'acte de presentació.
Que també siguin aquí en aquest espai, en el centre del mercat, doncs també simbolitza una aposta ferma perquè el mercat de Palafrugell doncs sigui un referent a nivell d'arreu, tant a nivell de qualitat com de proximitat i de sostenibilitat.
El sistema, gestionat íntegrament a través d'una aplicació mòbil, permet als usuaris alliberar un dels 8 carretons disponibles i utilitzar-lo un màxim de 4 hores per fer compres tant al mercat com als comerços del nucli urbà.
La CEO de Càrring, Just Tienda, subratlla la voluntat de fer un servei inclusiu i accessible.
És un servei molt senzill d'utilitzar perquè creiem i apostem que ha de ser un servei que pugui ser accessible a tothom. Simplement necessites un dispositiu de mòbil, val? Per poder-te descarregar l'app Càrring de forma gratuïta. I doncs, a partir d'aquí ja pots veure totes les estacions que estan habilitades i la disponibilitat de carrets en temps real.
Tienda explica el pas a pas del funcionament de Càrring.
Doncs bé, simplement t'has de descarregar l'app de Càrring de forma gratuïta, estan a les dues stores, val? I a partir d'aquí doncs, tu podràs veure la disponibilitat de carrets en temps reals per a cada estació que tu podràs veure dintre d'un mapa, val? I un cop tu t'hagis registrat i hagis donat doncs, una targeta de crèdit vàlida, podràs alliberar un carret, val? Un carret que simplement doncs, apretar un botó i el pots alliberar, igual retornar-lo l'hauràs d'introduir simplement a la guia. Val? És un sistema molt senzill i d'aquesta manera doncs, poder accedir a quanta més gent millor a aquest servei.
El servei comptarà amb 4 hores gratuïtes de 7:45 del matí a les 9 del vespre. Per agafar el carretó, caldrà donar-se d'alta l'aplicació d'Android o iOS i introduir-hi una targeta de crèdit per si no es retorna o s'utilitza més temps.
En superar els temps límits doncs, hi ha una sèrie de penalitzacions. Esperem doncs, que pugui ser un servei que pugui ajudar doncs, a molts consumidors a fer les seves compres responsables, promocionar doncs, això, el comerç de proximitat, el comerç local, les botigues i mercats.
I encetem breument la plana cultural perquè Diversiones ha celebrat aquest dissabte els 20 anys amb una gran festa a Girona, Mariona.
Gairebé 7.000 persones han participat aquest dissabte a la festa dels 20 anys de Diversiones. L'orquestra va néixer el 2005 a Sant Antoni de Calonge i s'ha convertit en una banda clau de la música festiva catalana. La celebració va començar a la tarda amb un pilar dels Marrecs de Sal i una cercavila pels carrers de Girona, amb gegants, diables i xaranga. A la nit, el Palau de Fires es va omplir de gom a gom. Els concerts van començar amb Miquel del Roig, van seguir amb DJ Dolça i van acabar amb l'actuació de Diversiones. Per l'ocasió, el grup va preparar un espectacle especial amb convidats com Black Music Big Band, Pelucas, La Salseta del Poble Sec i Hotel Cochambre. El cantant Albert Fort va dir que volien fer una gran festa major com a homenatge. L'acte ha coincidit amb l'inici del festival Temps de Flors. Des del grup han agraït el suport de la ciutat per facilitar la mobilitat i garantir la seguretat durant la jornada.
I abans d'acabar amb aquest supermatí, escoltem una mica de música amb Julieta i l'amor de la meva vida.
Era una nit de desembre, coincidim en una festa i sortim junts a fora a fumar. Em dius que m'has vist molt guapa mentre ballava amb un altre i que m'has trobat molt a faltar. Tu eres l'amor de la meva vida. Que ja no t'enamores, que si no és d'amor tu ja no t'enamores. I quan sóc sola, balla, em busques en un altre, però saps que ningú se'n pot assemblar. Cinc a l'EMA, les cometes volen alt i jo pensant en si besar-te per la nit a cap d'any. Serà un error, serà el món mal, serà el nostre últim final, no només de pensar-ho em poso fatal. Tu eres l'amor de la meva vida. Encara ho veig plorant una altra vida. I sé que sempre odia les despedides. Et dic adéu amb l'ànima ferida. Tu dius que ja no, 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 no t'enamores. Que si anés de mi tu ja no t'enamores. I quan surts sola, balla. Em busques en una altra, però si és que ningú se'n pot assemblar. L'amor de la meva vida. Encara ho veig plorant una altra vida. I jo que sempre odia les despedides, et dic adéu amb l'ànima.
meva ferida. Tu dius que ja no, 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 no.
I com sempre, abans d'acabar el supermatí, hem de parlar avui dilluns d'oci i tecnologia digital, de totes aquestes novetats, i per això saludem el Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant del Barcelona, si, a veure si ho dic bé, Cybersecurity Congress 2025, sí. Que aquest any posa l'accent en la protecció de les empreses i sobretot després de...
De les coses que van passant, sí, sí.
Sí.
I aquesta sisena edició comença demà, a Barcelona, a la Fira Gran Via, i dura fins al dijous, i coincidirà amb, també amb l'espai IoT Solutions World Congress, que l'objectiu principal serà compartir coneixements i estratègies per combatre l'increment d'amenaces cibernètiques que afecten especialment el món de la indústria i empresarial. Sota el lema Construïm un futur segur per les indústries, el Congrés posarà el focus en tres grans eixos: la necessitat d'invertir més en ciberseguretat, les tecnologies emergents i la protecció de la cadena de subministrament. Aquest últim punt és especialment rellevant en un moment en què els atacs no només apunten a les grans corporacions, sinó també als seus proveïdors. Segons el director del Congrés, en Roger Bou, la combinació entre l'augment dels dispositius connectats i l'auge de la intel·ligència artificial ha multiplicat les oportunitats dels ciberdelinqüents. Per això, diu, la ciberseguretat ha passat a ser una opció a convertir-se en un pilar estratègic per a qualsevol empresa. Entre els espais més destacats del Congrés hi ha el Hacking Village, on especialistes en hacking ètic posen a prova els seus coneixements en entorns controlats. La idea és demostrar com es poden detectar i bloquejar vulnerabilitats abans de que ho facin els seus atacants. També tindrà lloc l'Stern Woman Congress, una iniciativa per promoure el paper de les dones en un àmbit tecnològic i científic que no ho està gaire. I durant els tres dies del Congrés es preveuen també conferències, debats, taules rodones amb experts internacionals, així com empreses líders per compartir unes bones pràctiques i els casos d'èxit.
Em sembla a mi que més d'una empresa, i sobretot, és que em venen al cap empreses públiques, eh? Fa uns mesos comentàvem, no?, aquell ciberatac que va patir Hisenda o,
sí,
o d'altres espais.
O els hospitals, que... també. No,
sí,
fa,
exacte,
no fa massa.
El clínic, sí. No, no fa cosa d'un any, que va patir... Que a veure, que sembla que a mi em dona la sensació de que no li donem prou valor a la informació que deixem en aquests espais, vull dir, és que...
Sí, sí, és així.
És important, eh? Vull dir, són les teves dades o bancàries o de salut...
Que... Molt important. Molt important perquè amb aquesta informació després els hackers poden fer les mil i una.
Sí,
sí, sí.
Coses que no... Jo...
Coses crec... que ni pensem.
Exacte. Sí. Però hem de canviar de tema perquè hem de parlar de Netflix, perquè està introduint novetats importants al seu cercador i en la forma de presentar els continguts.
Doncs sí.
Jo no ho he...
Encara no ho has notat,
no,
eh? Però
no.
Està a punt d'arribar, està a punt d'arribar. I és que, de moment està en proves, és una nova funcionalitat basada en intel·ligència artificial generativa per millorar l'experiència de cerca dins l'aplicació del mòbil. De moment del mòbil. De moment aquesta opció només està disponible per a alguns usuaris amb iOS. I és opcional, a més a més, s'ha d'activar. Amb aquesta eina, els usuaris poden fer cerques utilitzant el llenguatge natural. Per exemple, en comptes de buscar un títol amb paraules clau, podríem escriure, per exemple, vull veure una sèrie curta i divertida ambientada a París.
No.
I el sistema et suggerirà, doncs, les opcions més adequades. Una altra novetat que ja s'està implementant és la visualització de continguts en format feed vertical. Aquest nou format mostra clips curts i editats per les sèries i pel·lícules de Netflix d'una manera molt similar al que podríem veure, per exemple, a TikTok.
Que criminal, això, eh?
Ja, però clar, això és per acostar una mica el públic jove a aquestes plataformes que s'estan com distanciant.
I per fer-nos enganxar, perquè a mi aquests formats...
Sí, també.
exactament per aquesta raó no tinc TikTok, perquè si tingués TikTok em costaria molt deixar-lo i m'autoadministro, per tant, no ho sé.
Doncs aquesta estratègia només respon a la voluntat de captar més atenció, és el que et deia. És que... i al públic més jove, especialment. I, a més, també Netflix ha anunciat canvis a la seva aplicació pels televisors. La nova interfície busca ser més clara, intuïtiva i semblant a una versió d'ordinador o tauleta. I el que es vol és facilitar l'accés a recomanacions i millorar-ne les precisió. Per tant, fent que aquesta s'actualitzi en temps real segons les preferències de cada usuari.
Jo només estic pensant en que cada cop que he de buscar una pel·lícula al televisor semblo... no ho sé. No...
Estàs més estona buscant la pel·lícula que...
Ai, sí.
Sí, eh? Doncs, horrorós, Netflix vol evitar això, vol que et posis a veure la sèrie o la pel·lícula de seguida i ens ho vol posar més fàcil.
He de dir que últimament se'm fa més fàcil la cerca perquè les opcions que m'apareixen a la primera pantalla del televisor són les que més m'interessen. Vull dir que últimament Netflix està encertant...
Doncs està afinant més l'algoritme.
Sí, suposo que sí. A més, em semblarà interessant tastar una mica això quan arribi als iPhone, tastar una mica el tema de veure si
veure
poso...
Veure els trailers ràpid o així, eh?
Sí, i també aquesta cerca amb intel·ligència artificial. M'interessa bastant.
Clar. No,
a vegades no saps ben bé què vols veure, allò, una sèrie de... i dius, una sèrie que comentaves tu, curta, trobo que és...
És la plataforma líder en vídeo, per tant, han de seguir-se mantenint
sí,
aquí,
no.
Com sí, sigui. Sí.
Però canviem de tema perquè ens fixem ara en una recerca de la Universitat Rovira i Virgili que ha desenvolupat un sistema per detectar la distracció al volant.
Sí, és un projecte que ve del grup de recerca NEPOS i que podria tenir un gran impacte en la seguretat viària. Es tracta d'un prototip que monitoritza l'estat d'atenció del conductor i avisa si detecta que s'està distraient. A diferència dels sistemes actuals, que solen utilitzar càmeres, aquest nou sistema funciona amb un radar i amb unes superfícies anomenades FSS, col·locades al repòs a caps i al seient del conductor. El radar s'ubica al parasol i envia unes ones electromagnètiques que reboten i recullen informació sobre els moviments del cap. L'algoritme també analitza, per exemple, la freqüència d'aquests moviments per determinar si són habituals o bé si ens indiquen que ens estem distraient. Segons l'equip investigador, aquest sistema té diversos avantatges, no depèn de la llum, no necessita imatges i, per tant, no hi ha implicacions en la privadesa, tampoc, que això és molt important. El desenvolupament encara es troba en una fase experimental i caldrà fer moltes proves de camp abans no es pugui comercialitzar. Tot i així, els resultats inicials són molt prometedors, a més, els investigadors ja treballen en aplicacions complementàries com el reconeixement dels gestos o la millora en l'autonomia de les persones amb mobilitat reduïda. És, per tant, un bon exemple de com la tecnologia pot contribuir a prevenir accidents i millorar la seguretat de vial i ser més respectuosos també amb la privacitat.
Trobo que és important i a més, no, comentaves que a vegades, no, amb aquests sensors i amb tota aquesta informació recollida, ara ho parlàvem, no, que es difon o no s'ha de difondre.
Exacte.
Que no és de manera intencionada, sinó que...
Sí, si no es graven imatges, al final no es poden
difondre,
no? Per tant, és un sistema
però
que...
Però jo, aquest, d'altres coses que em presentes, penso, ostres, això per aplicar-ho potser trigarem una mica, però aquest el veig més factible, no?
Home,
a curt termini.
I útil, perquè recordem
exacte,
que els accidents n'hi ha a Catalunya, no sé per quants anem aquest any, però sí. Déu-n'hi-do...
Crec que per una cinquantena, eh? I hi ha hagut algun que era per algun tipus de distracció, vull dir
clar.
Que...
Molts són per distraccions.
Això està bé i a més, no, pensant en altres tipus de conductors, per exemple, els conductors de camions, no? Que
clar.
Sí que és cert, no, que tenen
que
uns horaris,
hores,
però
sí. Sí, tot el que sigui prevenir, doncs escolta.
Sí, molt bé. I seguim amb una història curiosa perquè un jove informàtic va trobar una manera de hackejar LinkedIn per accedir a primer. Mare meva, a primer a les ofertes de feina.
Sí.
Explica'm com, perquè és que...
Has vist? És que és un cas real i sorprenent, i és que el protagonista és en Michel Jan, un jove de 25 anys que va descobrir una manera senzilla però molt efectiva de ser el primer a veure les ofertes de feina que es publicaven a LinkedIn. amb aquest petit avantatge li permetia rebre propostes de grans empreses com Google, Meta o Microsoft. Tot comença l'any 2018, quan Jan era un estudiant de primer any d'informàtica a la Universitat de Stanford. Mentre buscava pràctiques, va observar que la URL de la secció d'ocupació de LinkedIn incluïa un número, 86.400, que corresponia als segons que té un dia. Això volia dir que l'opció mostrava les últimes ofertes de les 24 hores. Però el que en realitat passava és que rebia les del dia anterior i no només les més recents. Per tant, va canviar aquest número i va aconseguir rebre les ofertes penjades l'última hora. I així podria ser un dels primers en presentar la seva candidatura i avantatjar-se a la resta de candidats, no? I com que les empreses normalment comencen pel primer que arriba, no? Doncs...
El primer que arriba, el primer que sembla.
Exacte. Doncs era dels primers en ser entrevistat i tenia més oportunitats que la resta, per tant, mira.
Home, jo només...
No feia res il·legal.
No, jo només per haver fet aquest truquet ja el contracto.
Ja el contractaries,
home,
no?
Home, a veure, perdona, vull dir, jo... usuària de LinkedIn, això no ho havia vist en la vida, vull dir...
Doncs veus?
No, no. I hem d'acabar amb una aplicació creada per un informàtic català que ajuda a saber en temps real on són els trens.
Sí.
Funciona? Aquesta és la meva pregunta. Funciona?
Funciona, funciona.
Perquè... tela, amb els trens.
Sí, sí.
No comencem.
I atenció com l'ha fet,
Uf.
És un altre exemple de com la tecnologia pot millorar els serveis públics i aquesta aplicació es diu Transporta'm i ha estat creada per un tècnic informàtic que es diu David Cortés mentre patia els retards de Rodalies, de la Renfe i tot això. El seu funcionament és molt senzill. Cada 20 segons recull dades obertes de les plataformes ferroviàries i les visualitza d'una manera clara i entenedora, que és el que no fan les aplicacions que hi ha públiques, diguéssim.
Sí, exacte.
Transporta'm no elimina els trens amb retard, sinó que informa en tot moment del seu estat i posició real. L'app està disponible per Android i per iPhone i també en versió web i en pocs dies ha guanyat centenars d'usuaris. Segons testimonis, funciona molt millor que les aplicacions oficials i permet saber d'un cop d'ull els horaris reals, possibles incidències i ubicació dels combois. En David Cortés ha ofert aquesta aplicació gratuïtament a l'administració pública, tot i que critica també que les autoritats necessitin mesos o fins i tot anys per fer una eina similar, mentre que ell l'ha desenvolupat en poques setmanes.
Sí, esclar, esperant els trens,
També considera que hauria de rebre una mica de suport institucional per integrar més bé tota aquesta informació d'autobusos i altres mitjans de transport. Per tant, una iniciativa ciutadana que esperem que millori el món.
Home, és que parlant de trens, tant de bo, no? Es adonin aquí... una mica de tots els retards que hi ha.
Exacte, sí, sí. Aquí no els patim gaire perquè no el podem fer servir per mala sort.
Bueno, és que no arriba.
Perquè no arriba.
Aquí no arriba ni el tren, mare
meva. Però bueno, la gent que l'agafa Caldes, la gent que l'agafa Flaçà, que se'n va cap a Barcelona a estudiar, que ens escolten, també el pateixen.
Doncs a tots aquells que ens escolten des del tren, ànims, i
ànims.
Consulteu aquesta aplicació que val molt la pena. Moltíssimes
Exacte.
Gràcies, Martí, per tot aquest repàs a l'actualitat tecnològica i tòxia digital.
Que fins la setmana que ve.
Adéu, adéu.
Adéu.
I recordem-ho, avui dilluns, després d'un matí de sol i tranquil·litat, tornaran a créixer els ruixats i les tempestes de tarda que afectaran més intensament l'interior de la comarca. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, matem a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dilluns. Adéu, adéu.